Bé, i dins d'avui per avui, Maestrat, saludem en un vell conegut de la casa i també dels nostres oïdors, un gran amic com és, Agustí Chaler, Traveler, un dels millors viatgers d'Espanya i en el sentit de viatger, podríem dir, de persona que coneix i ha descobert gairebé tot el món com altres que sentim nomenar en algun mitjà de comunicació i que s'han creat un nom propi al llarg dels anys com a grans viatgers, perquè això de viatger és una filosofia de vida i, evidentment, a la vegada pues, podríem dir que una professió no remunerada, d'alguna manera. Agustí, bon dia, benvingut.
Pues bon dia, Julio, una vegada cada mes, recién arribat de la península aràbiga en un viatge coral per tot el món àrab que m'ha obert molt els ulls. Algun país ja havia estat, però volia tindre una visió col·lectiva de com està el món en aquella regió que és tan canviant i tan novedosa, perquè hasta fa poc estava tancada.
Bueno, i quants de països ha visitat en aquesta ocasió, en aquest viatge coral que deia vostè, a la zona de, diguéssim, de l'Islam, no?
Sí.
La zona de la península aràbiga. D'Islam n'hi ha altres llocs, però podríem dir que lo relacionem majoritàriament en eixa zona, no? Com la cuna de l'Islam, d'alguna manera, perquè no oblidem que a Aràbia està la cuna de l'Islam que, diguéssim, coneixem.
Exactament. Bueno, he estat a tots els països. És a dir, es començaria per Aràbia Saudí, que és on estan els santos lugares de l'Islam, la Meca i Medina, principalment. Vaig fer una petita pinzellada de Yemen, però Yemen només se pot visitar a Hadramut, i jo vaig considerar que en aquestes condicions pues no es podia anar, i jo Yemen ja el coneixia profundament d'altres viatges. Vaig continuar per Oman, un sultanat impressionant i prou desconegut i un país que recomano molt visitar. Vaig continuar pels Emiratos, tots els Emiratos, els set. Vaig estar a la península Musandam, on tinc alguna que altra història novedosa pel món dels viatges, perquè ningú ha pogut arribar a Kunzar, per exemple. Vaig continuar pels petits països com Qatar, Kuwait i Bahrain. I bueno, vaig acabar a l'Iraq Federal, que apenes fa menys d'un any que està obert, arribant a llocs que era impossible anar, com Mosul, per exemple, la capital del califato independiente de l'estat islàmic, i vaig anar de nord a sur i vaig acabar al Kurdistan, una revisita al Kurdistan iraquí, que és una zona molt interessant del món.
Bueno, la veritat és que sí, molt conflictiva, no? La batalla que lliuren els kurdos en diversos països, evidentment.
Sí, va ser un viatge de 6 mesos que jo crec que són més que suficients per conèixer en profunditat la regió, no?, del món.
Bueno, 6 mesos és mig any, no és cap tonteria, no?
Correcte, i vaig anar, si parlem en termes religiosos, del món sunita, que representaria Aràbia Saudí, al món xiita, que representa Iraq, no?
Sí.
O sigui que bé.
Molt bé, doncs, i per on comencem este viatge?
Bueno, aquest
viatge... Per on va començar vostè, d'alguna
manera?
Què és el més rellevant que podem explicar als nostres oïdors, no? Llavors, si algú s'anima, també, per què no? A veure esta part del món i esta part d'esta cultura, esta idiosincràsia i diguéssim, este tarannà que tenen els islamistes baix les diferents corrents que segueixen, no?
Sí, bueno, vaig començar per Aràbia Saudita, que és un país que, com tothom sap, ha estat tancat pràcticament des de hasta fa 3 anys, i d'aquests 3 anys, 2 han hagut Covid, en la qual apenes té un any de vida turística. Només podies entrar a Aràbia Saudita en un visat religiós, ¿vale? Ara, en aquest nou príncep, Mohammed Salman bin, tenen una política d'aperturisme i de neteja de cara del règim. Bueno, ja ho han vist tots en la Supercopa, el París-Dakar, els fitxatges de Cristiano Ronaldo i dels grans jugadors a potenciar la Lliga. Una política d'apertura. Llavors, pots visitar lliurement tot el país excepte Medina i Meca. El que passa és que jo sóc una mica loco i vaig aconseguir penetrar a Medina i a Meca demanant, diguéssim, els permisos corresponents, les persones adequades i explicant la motivació que jo volia per entrar en aquests sants jocs que sabem que històricament ni Lawrence d'Aràbia ni molts exploradors han pogut entrar. No? Uh-huh. He tingut la sort d'estar en aquests jocs que per mi tenen una sinergia, són jocs amb una forta, força centrípeta. Pensem que hi ha molta gent arreu del món, 2.000 milions de musulmans que tenen un dels pilars de l'islam, és anar una vegada a la Meca. Sí. Aleshores, imagineu el que suposa treballar tota una vida perquè l'home, la dona i tots els xiquets agafen un avió des de Jakarta
a
Indonèsia o de Kuala Lumpur i puguin anar a fer la peregrinació a la Meca, que es diu Umrah.
Uh-huh. Bueno, la veritat és que entrar a Medina i a la Meca, a part de que és molt difícil, deu ser una cosa molt especial, no? Perquè a més deuen haver milers i milers de persones. Suposo que és una part fascinant d'este viatge a Aràbia Saudí.
Sí, possiblement, si me tingués que quedar en un highlight, en un moment, pues, òbviament seria l'entrada a la Meca, no? El rezo de, que vaig sentir, el del migdia, atronador, perquè és un lloc que concentra molta energia, són mils de persones, els 365 dies a l'any i 24 hores a obert. No? L'explicar com anar a la Meca, pues, és algo al·lucinant. No? Has de tindre mig coratge i l'altre mig d'inconsciència per lo que te pugui passar si algú no entén el per què tu has entrat dins. No? Hi ha molts de controls, està molt vigilat, òbviament, tant per la policia política, civil, com per la policia religiosa. Aleshores, bueno, és una història molt llarga que va començar a Medina. Mm-hmm. Medina és la mesquita més gran del món, la mesquita de Nabawi, la mesquita del profeta. Perquè recordem que Mahoma va escapar de la Meca a Medina. I allí està la tumba de Mahoma està en aquesta mesquita. Jo vaig començar a entendre els conceptes de l'islam, me vaig vestir com ells, me vaig deixar barba i vaig intentar tindre llargues converses per entendre aquests aspectes, perquè l'entrada no sigués només per fer una foto i posar-la a les reds. De fet, no he posat cap foto per respecte màxim a la religió. Aleshores, era més bé una cosa interior, una satisfacció interior d'un viatger com pot ser arribar a l'Antàrtida o pujar al Burj Khalifa, que també vaig pujar en aquest viatge, és a dir, moments únics que saps que no repetiràs mai, no?
I tant.
Aleshores, doncs, bueno, a Medina vaig fer l'oració del divendres, que hi havia 200.000 persones, com us podeu imaginar, té aquells paraigües que s'oblin i se despleguen, que allò pareix que sigui una nave espacial. És una mesquita molt, molt, molt impressionant i, a més, tota plena de luxe, no? O sigui, i en fi, vaig acabar a poder entrar a tocar la tumba de Mahoma, el lloc més sagrat, i des d'allí, a través d'uns amics, vam poder anar en taxi el famós trajecte de Medina a Meca, on al mig hi ha una mesquita on te canvies de la roba civil a la roba religiosa, en la qual tens que entrar a la Meca, no? A la zona haram o prohibida. Allò se diu Mikat i allí te fan un rite de purificació. Aleshores, bueno, vaig deixar les coses a un hotel i vaig entrar a la Meca i bueno, el primer que tens que fer és fer el tawaf, que són 7 voltes en este cubo màgic i magnètic, diria jo, perquè atrau persones de tot el món, per això és magnètic. I, bueno, jo te tinc que dir, Julio, que em vaig fer 21. Estava tan abduït per el cubo negre que vaig fer 21 voltes en 50.000 persones, doncs tens que anar fent el círcul que va dins fins que va arribar el moment de l'Adán. Un Adán atronador, que a més té ecos i silencis de reflexió, i em va tocar, doncs, un uzbeko de Samarcanda, de la mítica Samarcanda, a un costat, i un tallico del Pamir. Molt emocionats, allí vam resar tots i em va tocar davant de la porta, que només s'obri una vegada a l'any, i només lo entren prínceps o persones autoritzades religioses. O sigui, la Meca dins té coses sagrades de l'islam, no? doncs me va tocar davant de la Quisgua. Després vaig sortir i vaig pujar al famós Hotel del Rellotge, que és el tercer edifici més alt del món, i d'on se veu tota la vista de la Meca, i et dones compte de la dimensió tan gran que té este complexe, el més important del món de l'islam, no? Un moment únic per a la meva vida.
Bueno, i...
El viatge va continuar, eh?
Com t'aclaries? Evidentment, te vas vestir com un àrab, te vas...
Me vaig posar l'ihram, la roba del peregrinatge, que em vaig canviar a la...
Dels, diguéssim, dels fidels, en este cas, maometans, però... L'idioma, claro, tu devies parlar en anglès.
Sí, jo parlava en anglès.
O és que allí també s'utilitza l'anglès?
Sí, sí, s'utilitza l'anglès.
Perquè hi ha gent de moltes parts del món,
sí,
i evidentment tots no saben l'àrab, que sí, es parla a l'Aràbia Saudí, suposo.
Correcte. Mira, tots aquests països tenen com dos societats paral·leles, només se cruzen per el que mana i el que treballa.
Sí.
Aleshores, hi ha un 10% o un 15% que són gent autòctona, i un 85% d'immigració. Uh-huh. ¿Vale? Aleshores, tots els immigrants venen de Bangladesh, venen de Nepal, llavors parlen tots anglès, òbviament. Vull dir que la veritat és que és bastant fàcil trobar gent que parla anglès i que t'expliqui els conceptes de l'islam. No?
Sí.
A tots els països que t'he dit, eh? A Oman, a Emiratos, per supost, hi ha una gran colònia estrangera, l'anglès està bastant a l'abast de tothom.
Sí, no, jo me refereixo sobretot per a circular en un lloc tan, podríem dir, tan especial com és el recinte este de la Meca, no?
Sí, bueno, tots saben resar en àrab, òbviament.
Perquè, clar, ja està la policia política, està la policia religiosa, és a dir, suposo que, bueno, estarà molt en compte per a ser el màxim respectuós, que ningú te llame l'atenció, per dir-ho d'alguna forma,
sí,
no?
Que tu no,
no se fiquen, que no fixen en tu.
Que tu no llames l'atenció, i a més... Si ells detectarien que tu no eres musulmà, doncs, bueno, com hi ha tanta gent, doncs pot hi haver algú que no ho encaixi bé, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, en principi, si tu mostres molt de respecte en la pel·lícula, en la política aperturista, doncs jo crec que si ho fas ben fet, sent conscient de lo que fas i fent tot el rite de l'umra, doncs no tens que tindre cap problema. Ara mateix ha acabat l'umra màxim de l'any, que és el Hajj, va acabar el diumenge passat, que és la famosa Festa del Cordero.
La Festa del Cordero, sí.
Correcte.
Sí, que me sembla que celebra el 28 de juny, si no recordo.
Sí, del 28 al 2.
El 28.
Vale? O sigui, és uns dies passats el Ramadán.
Uh-huh. Bueno, vista la Kaaba, poques coses te queden vista.
No.
Havent estat a la Kaaba, poques coses te queden per veure en este món i en l'àmbit, podríem dir, espiritual, perquè recordarem els teus viatges al Tibet, no? Que
sí,
tenen també un àmbit espiritual molt, molt important, molt diferent al que nosaltres coneixem.
Sí, el Vaticà, que tinc un gran amic que treballa dins.
El Vaticà, la religió catòlica,
sí,
o el cristianisme, en definitiva.
Exacte,
no?
Los camins de Santiago que he fet a l'apòstol, que també és un lloc molt sagrat. Aleshores, jo intento l'animisme d'Àfrica, agafar lo millor de cada religió, analitzar-la i valorar-la. Crec que una religió perfecta seria la que sume el millor de cada una de les religions del món. No hi ha una que sigui determinada, aunque entenc que cada lloc la posició geogràfica dels països determina molt el desenvolupament del país en tots els aspectes, social, religiós i d'infraestructures i de relacions.
A banda d'aquesta estada a la mesquita de Medina, la mítica mesquita de Medina...
I a la de la Meca.
I a la de la Meca i a la Kaaba, com diem, que és la paraula que a més gent no sonarà, no? Que és
sí,
el famós cubo que dies.
Sí.
Doncs et va xocar la societat de l'Aràbia Saudí i de més, perquè clar, pareix que els Emirats i de més està més, entre cometes, occidentalitzat, per lo menys d'alguna forma hi ha més aperturisme per rebre turistes, perquè estos també volen rebre turistes. Però Aràbia no ho sé, no? Perquè Aràbia és gran,
Aràbia...
és un país poblat i ara té, bueno, pues sí, està intentant mostrar signes d'apertura en l'àmbit de l'esport i de més, però claro, la millor després resulta que continuen pegant fuetades perquè apliquen la xaria, la llei islàmica, no?
Bueno, hi ha coses que han millorat i progressen diguéssim, adequadament, com és la posició de la dona, va millorant, ara ja poden conduir, hi ha molta dona occidental i hi ha certes parts, sobretot a Jeddah, que és la capital del mar, i a Riyadh, que les dones van vestides a l'occidental, en la qual jo crec que el país està avançant adequadament. No? Hi ha una cosa curiosa que te vull dir, que és que a mi m'agrada veure mons que van desapareixent, no? Mons que ja no estaran. No vull ser testimoni de lo que està passant en aquests mons. No? Uh-huh. En Aràbia passa el contrari. En Aràbia està tot per fer. És a dir, en Aràbia és el lloc on se fan tots els grans projectes del món. No? Uh-huh. És a dir, s'està fent The Line, que serà la ciutat futurista més espectacular, que està prop de la costa, sí, prop d'Aqaba, al sí, nord. I ja has començat, perquè vaig parlar amb uns enginyers espanyols, i projectes impressionants que no es podrien fer si no sigués per una sobredimensió de diners que és evident, no? Que se nota. Mm-hmm. Necessiten molta immigració, també. És un tema social.
Ja.
Òbviament. Bueno, va continuar el viatge, eh?
Sí, bueno...
va continuar amb el sultanat d'Oman.
Això que t'anava a dir, que és el més rellevant que podem explicar als oïdors respecte als altres parts del viatge, no? Perquè això vas passar dels sunites als xiïes, però sí, entremig vas viure diferents països en què cada un té una idiosincràsia, perquè els països del Golfo també són una mica especials i no són iguals, tinc entès, entre si, tampoc.
No són iguals i tenen certes tensions entre ells, a veure qui té la política més de predomini. Per exemple, per dir-te una cosa, jo crec que Kuwait, si no hagués estat invadit, Kuwait City podria fàcilment competir en Dubai, uh-huh, perquè diners i ganes tenien. No? Tots aquests països tenen dos capes molt estratificades, que són els molt rics, però rics de veritat, eh? Rics a nivell mundial, que tu ja entens que no podràs arribar mai a tindre els diners que tenen aquesta gent, no? I les capes d'immigració que necessiten pa desenvolupar tot això, no?
Sí.
Aleshores, bueno, Oman és un país molt interessant, que té el desert, Salalah, Nisswa, té el desert més impactant del món, el Rubalcali, em va passar al París-Dakar, i des de luego és un lloc fantàstic que recomano, un país en molta aigua, és increïble, però molta aigua, i llocs molt, molt, molt increïbles de visitar. No? Les ciutats grans dels Emirats, com Dubai i Abu Dhabi, espectaculars, en els millors museus del món, el Louvre d'Abu Dhabi i tots els demés, I vaig continuar pels petits estats com Qatar, també, que després del Mundial ha sigut posat al disparadero, i Kuwait i el resto de països, fins a acabar a Iraq, que fa poquet que està obert i que és un país que històricament ha tingut molt mala sort perquè ha encadenat 5 guerres durant 35 anys, no? De diferent color, no? La més cruel, la guerra Iraq-Iran, que va durar 10 anys, la més llarga de la història.
Sí, sí, la veritat, no sé si s'hauran reposat, suposo que és difícil reposar-se encara a Iraq, sí, de tot aquest seguici de guerres, no?
Sí, bueno, és un país que està arrencant, té molts de diners, i ha necessitat de l'apoyo de les milícies xiïtes, que segons Estats Units los califiquen de terroristes, però bueno, una vegada estàs allí veus que no tot lo blanc és blanc i no tot lo negre és negre. Al abandonar els americans el país, doncs l'estat que es va quedar necessitava l'apoyo de les milícies xiites, que com sabem estan apoyades per Iran, no? Uh-huh. Representades per Mukhtar al-Sadr, i bueno, un col·lectiu molt important de la societat iraquí que jo vaig poder conèixer en profunditat gràcies a un amic. Vaig arribar a les més altes esferes i també t'he de dir que del xiisme té els dos llocs més importants del món xiïta, que són Najaf i Karbala, uh-huh, on se fa la peregrinació més gran del món, l'Arbaïn, que es fa una vegada l'any, i és un lloc que ha patit molt. On veus les huelles de la guerra és a Mosul, principalment, que va ser un caos i una destrucció. Encara així, a poc van reconstruint ja. Uh-huh.
Bueno, en fi, han tingut una època, uns anys molt moguts, no? A més, pues sí. El califato, hem de recordar...
L'estat islàmic.
Ha estat allí l'estat islàmic, és a dir, que no es va acabar tot després de carregar-se a Saddam Hussein, ni molt menys.
No.
Precisament carregar-se a Saddam Hussein potser va provocar una època d'inestabilitat brutal, que feia anys que no s'havia viscut.
Sí, no saps, per això t'he dit que les milícies xiites van tindre que apoyar al nou govern, si no això s'hagués tornat ingovernable, no? Haguessin hagut de crear una altra guerra. Pensem que tots entre tots se peguen i és un país on va néixer la cultura del món.
Sí.
Els babilònics, els assiris, vaig estar a Ninive, vaig estar a Hatra, vaig estar a Nimrud, vaig estar a llocs que són molt importants. A Babilònia, vaig estar a Babilònia.
Se conserven o els han destruït?
N'hi ha que estan molt ben conservats i que l'estat islàmic no els ha tocat, i n'hi ha que estan molt reconstruïts com Babilònia. A Babilònia te fas una idea de com era gràcies a Saddam Hussein. És a dir, hi ha vegades que els dictadors tenen una cara bona, no? I esta és la de preservar de qualsevol manera la cultura. I ell se va construir un castell a un cerro que hi ha al costat, que des de llavors és el millor mirador per veure Babilònia, els famosos leons de Babilònia, no?
Sí, sí.
Té un museu fantàstic, Bagdad, però un museu fora de sèrie, que apenes fa un mes que està obert i que recomano finalment a tothom que vagi a Iraq, que per cert, ara es pot anar perfectament, el país està obert, la visa se fa a l'arribar, paga $77 i tens, si t'obri tot un món que han tingut vedat els últims 35 anys.
Molt bé. Bueno, pues un repàs, podríem dir que hem fet una passejadeta de la mà d'Agustí Xaler per els llocs sagrats i el bressol de l'islam, no? Partint d'Aràbia Saudí i aquests països que l'envolten en les diferents corrents islàmiques, que n'hi ha diverses, bueno, i no només estan aquestes dues, no? La xiita i la sunita, perquè entre elles, a més, n'hi ha...
Sí, n'hi ha branques, bueno, i n'hi ha religiós menors. Vaig estar al Coix, la sede de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, sí, a Iraq, que va ser vapulejada i poquet a poquet se va reconstruint amb molt d'esforç, són unes comunitats petitetes que estan a la vall de Ninive. I aleshores vaig estar també a la cuna del yazidisme, que és l'Alish, que bueno, els yazidis pobres han rebut de tots els cantons. És a dir, és la religió més perseguida de la història, no? I són gent molt pacífica, molt agradable, que t'inviten a que entres. Òbviament, el lloc i tota la cartera d'accés està hiperprotegida per la policia militar, perquè aquesta gent o es protegeixen o desapareixen definitivament, no? Però tenen una consistència i una ètica i una moral molt forta i espero que el futur vagi bé per ells, no?
Bueno, vas arribar al Kurdistan, no?, a la zona de dalt.
Sí, va ser el final.
Sempre m'ha cridat l'atenció, no?, este poble sense territori, no?
El país més gran del món sense territori.
El país més gran del món sense territori, és a dir, una nació de persones.
Correcte, és una ètnia, podríem dir...
O sigui, enfrontats a Turquia, quan no han estat...
Sí, és que està dispersat per 5 països.
Han estat aliats dels russos, quan no han estat aliats dels americans, és a dir, una cosa, los kurdos, tremendo, però tota la vida en guerra, no?
Sí, és un país que té la meva admiració total i, des de luego, voldria que el futur sigués el millor per ells, no? La veritat és que han patit molt. Vaig estar a Halabja, on van tirar les bombes químiques, i, en fi, espero que el futur vagi bé. Vaig veure atrocitats, les presons de Soleimaniye, però és un lloc on hi ha una forta inversió, tant Erbil com Soleimaniye. Són ciutats modernes i molt potents. I, bé, el poble kurd, des de llavors, se mereix tindre una nació, veus moltes diferències entre el poble iraquí i el poble kurd, és a dir, realment és un món a part. És un món a part. Hi ha fronteres perquè allí té una certa autonomia i la policia kurda és la que te controla. És a dir, que és com si hi haguessin fronteres de Madrid a Andalusia, no?
Sí, sí.
Pertany al mateix país, però realment tu notes una gran diferència.
Bueno, La veritat és que...
Molt verd, molta aigua, molt ric, un país molt ric, i en unes costums tradicionals vaig poder estar a una boda kurda, que no deixen entrar mai a ningú, però a través del taxista que m'ha portat als llocs, em va dir, escolta, se casa ma cosina i em faria il·lusió que vinguessis. Ho va tindre que consultar perquè a una boda kurda no es pot anar. Vale? És molt restringida i des de llavors no pots tirar fotos ni res. És molt peculiar.
Bueno, pues una experiència completa en aquesta zona, en esta zona islàmica del cor, d'alguna manera, el cor de l'islam, no? Perquè de com hi ha Agustí, hi ha 2.000 milions de musulmans al món. És a dir, i un país com, per exemple, Indonèsia no és precisament xicotet, és a dir, que hi ha gairebé 300 milions de musulmans només a Indonèsia, per dir alguna cosa.
Sí, el país més gran del món musulmà. I
hi ha altres llocs on hi ha musulmans també, a Sud-amèrica hi ha, encara que no se sàpiga, els països latinoamericans hi ha molts musulmans.
Hi ha una expansió de l'islam bastant important en totes les branques diferents i jo me voldria provocar una reflexió en els que escolten el programa, perquè tinc que dir que el món islàmic és un món de bona gent, no? Només el 1 o el 2% representa aquests grups d'acció terroristes que, des de l'ego, actuen en nom de l'islam, però els primers que afecten són els mateixos musulmans. Yeah. Aleshores, vull dir, ells rebutgen totalment tota violència i te puc dir, com a exemple, que dels 6 mesos que vaig estar per aquest món, 3 mesos vaig estar dormint a cases particulars. No m'havia aconseguit mai. Això indica l'hospitalitat del poble musulmà.
Pues la meitat del viatge.
La meitat del viatge m'ha sortit gratis dormir, menjar, i perquè me'n tenia que anar, que me forçaven a que em quedés a la casa d'ells, però dic, escolta, això té que continuar.
Bueno, pues...
Molt bona gent.
Esteu a temps de descobrir-lo encara, o sigui que esperem que els conflictes que hi ha se vagin normalitzant, acabant, extinguint, per a poder viatjar, perquè és molt bonic que... I en este cas la proposta que avui ens porta Agustí Chalert, fantàstica. Agustí, un plaer. Fins a un dia proper, que tenim més coses que contar.
Moltes gràcies, Julio, i a la vostra disposició.